A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Feia tota aquesta prèvia d'aquest llibre, La muntanya russa emocional. Us presentava les dues dones que hi ha darrere d'aquest llibre, creadores, inventores, en fi, tot plegat, professionals també de la psicologia i de tot el tema que té a veure amb intel·ligència emocional i amb emocions. Una d'elles ja la coneixíem, Núria Cantí, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ben tornada de nou aquí a l'estudi.
Moltíssimes gràcies per convidar-nos.
I l'altra és la Roser Valls. Què tal? Benvinguda, Roser.
Moltes gràcies.
Benvingudes totes dues. Anem a parlar d'aquest llibre, d'aquest La muntanya russa emocional, que abans de la presentació deia jo. És un llibre, però és una eina també, no? És a dir, d'alguna manera és quelcom entenc atractiu, ha de ser lúdic, però és una eina també, no, Núria? Com d'alguna manera tot allò que tu fas i treballes agrada, és molt atractiu, però darrere hi ha una eina que ens ha d'ajudar, no?
Sí. Sempre hi ha una raó de ser, no? Un per a què. En castellà potser responem més un per a què, no? Uh-huh. I aquest llibre està fet una mica en aquest sentit. Amb la Roser, quan vam contactar per primera vegada, a través de les xarxes socials...
Sí, això ho explicarem, eh? Parlarem aquí perquè és molt curiós. En ple confinament, és que això ho publiquen elles a les xarxes, no és que jo ara estigui descobrint o desvetllant res, eh? Ho van publicar elles mateixes. En ple confinament, la Núria tenia un rum-rum a dins d'un projecte que tenia ganes de fer, que era aquest llibre, i seguia les xarxes per xarxes a la Roser i va decidir enviar-li un missatge i dir-li que li agradaria conèixer, que tenia un projecte que li agradaria, que pensava que encaixaria. I la Roser li va contestar i patapam.
Ja està.
Tan fàcil, no? I tan senzill de vegades com això, eh?
Doncs sí. A més, des del minut zero hi ha hagut un feeling increïble, on hem connectat moltíssim i on hem pogut fer físic, no? Algú doncs, que teníem ganes de poder... que els nens i les nenes, educadors, terapeutes i famílies poguessin tenir a les mans, que és com un llibre doncs, per poder acompanyar molt més enllà de la consciència emocional, sinó poder donar eines per regular les emocions.
Uh-huh. Que aquest és el gran repte, no? Donar aquestes eines, no? Perquè, Roser, tu ets psicòloga, estàs especialitzada en el tema, però a més tens com aquesta vessant en la que combines art, no? I emocions, que és aquesta gràcia, no? D'alguna manera aquest segell, no? El teu. Però no sé si justament com a especialista en psicologia, no? I en psicologia clínica, i per tant que entenc que estàs en contacte, no? Amb canalla, amb adolescents, amb joves que pateixen o que tenen... potser dificultats, no?, d'alguna vegada per gestionar, us adoneu que el gran problema és no tenir eines, no? És a dir, que ens expliquen les coses, podem saber teories, però després no sabem on agafar-nos, no? O com ajudar-nos, no?
Exacte, o sigui, a la pràctica, en el teu dia a dia, no?, costa una mica, sobretot a nosaltres, als adults també, jo crec que ens pot costar una mica, no?, identificar com ens sentim, com ho sentim en el cos, si ens ha passat alguna cosa, algun problema, com identificar-ho, i sí que m'ho trobo bastant a consultar això de que potser sí que saben identificar, però després no saben molt com gestionar el que ve després de tot això. Llavors, per la Núria per mi era com algú com molt clar de dir, vale, identifiquem, però després també donem com unes eines posterior a identificar, no?, que ens pugui ajudar a tots a entendre'ns una mica més.
Uh-huh. I a superar-la, no?, aquella emoció, no?, i entenc que transitar-la, no?, i pair-la, no?, i d'alguna manera després poder-la identificar si torna a aparèixer.
Sí, hi ha una frase, per exemple, del Rafael Vizcarra, que és un catedràtic...
Que és qui fa el pròleg, per cert.
Pròleg. Sí. I hi ha una frase que crec que ho defineix molt bé, que és el problema no és l'emoció, el problema és què fem amb l'emoció, no? I com la interpretem, quina força li fem, l'amaguem, no l'amaguem, li posem una identitat a com la gestionem, i una mica doncs, la muntanya russa emocional anava una mica per aquí, no? El poder, sí, posar noms a les emocions, però després què fem amb elles? No? Com les acollim? Quin tipus d'interpretació li fem? I sobretot poder donar autonomia emocional als infants i adolescents perquè creguin en ells i perquè vegin que moltes vegades la resposta està dins d'ells, no? I en petites pautes doncs els podem, els hi podem donar aquests petits tips.
Totes aquestes petites pautes les troben en aquest llibre que dèiem, més que un llibre també és una eina. Expliqueu-nos una mica, hi ha tres protagonistes, no? Tres nens que has il·lustrat tu, Roser, què és el que trobarem en el llibre?
Doncs el llibre, bueno, el concepte més important és la muntanya russa emocional, que això va ser un tema que ens va anar sorgint a poc quan vam fer la pluja d'idees. I en el llibre ens surt el Bru, que és el personatge principal, que és el que trobareu a la portada, i també està la Ju i el Max, que són els teus dos millors amics, i els presentem a l'inici del llibre, i després, bueno, tenen un petit conflicte, que si el llegiu al llibre ja ho trobareu a dins, i aquí comença la muntanya russa emocional del Bru, que és quan comença a transitar per totes aquestes emocions, i el fet de poder jugar amb la muntanya russa emocional a nivell gràfic també ens servia molt, perquè dins del que sentim com a emocions, normalment també és un canvi de registre a nivell corporal d'energia, no? Si jo em sento trista, doncs podré estar més apagada, o em costarà més segons quines coses, o si estic molt alegre, doncs tindré com moltes ganes de fer, jo què sé, diferents activitats, no? Llavors, juguem tant a nivell gràfic amb la grandària de la muntanya russa emocional, com amb...
Bueno, la rúbrica...
Exacte, com es mou la muntanya per dins... Llavors, bueno, hem anat com jugant amb petites cosetes dins del llibre que ens serveix tant visualment com a nivell verbal.
Clar,
també.
De fet, per qui no hagi pogut veure el llibre, no hagi vist cap il·lustració, perquè a la xarxa ja d'alguna manera pots fer una mica idea, d'entrada la idea de muntanya russa emocional ja és prou gràfica, no? És a dir, una muntanya russa ja tots sabem què és, no? És doncs, quelcom que vas amb un vagonet o amb una vagoneta i baixa, puja, fa voltes, gires, no? D'alguna manera ja... És bastant gràfic, no? Sí. De per si entenc que això d'alguna manera ajuda, no? A entendre que les emocions també són així, no? Que
totalment.
Baixes, puges, fas voltes, ara estàs amb una emoció màxima, ara estàs molt down, no? Una
sí,
mica
sí,
és,
sí.
És una cosa, és una idea, no? És una il·lustració que encaixa molt bé, no? Amb aquest concepte.
Sí, i clar, quan vam començar... És a dir, el punt número 1 era, ei, volem fer algo, un llibre... que tingui recursos que vagin molt més enllà d'identificar l'emoció, és a dir, regulació emocional, autonomia emocional, competències emocionals, i a partir d'aquí, bueno, que puguem, que ells siguin, els petits, que siguin conscients, no?, que les emocions, al final, pot haver-hi més d'una emoció a darrere, a vegades poden haver-hi, a darrere d'una ràbia pot haver-hi una tristesa amagada, i que també entenguessin, no?, que podem connectar una emoció amb una altra, i el que deies, la muntanya russa emocional, al final, ho ajuntava tot, perquè quan vam estar fent una mica de brainstorming, clar, hi havia idees com la illa de les emocions, el planeta de les emocions, però clar, poder connectar una emoció amb l'altra era molt més difícil. I ens va caure aquesta gran idea de la muntanya russa emocional. El primer que vam fer és, hi ha algun altre llibre en el mercat que estigui relacionat amb això? No. I va ser en plan, uau, és un concepte que al final els adults també ho tenim bastant integrat, no? D'ostres, estic en una muntanya russa. I va ser com un regal de dir, baixem-ho per aquí, baixem-ho per aquí. També t'hem de dir que vam tenir una mica de conflicte amb el tema de muntanya russa emocional i connectar emocions amb colors. Perquè hem de tenir en compte que hi ha nens i nenes o adults que, per exemple, tenim l'amor, connectem amb el color rosa, la tristesa amb el color blau, el groc amb l'alegria... La por amb el negre. Hi ha nens que li agrada el color negre.
Sí.
O hi ha nens que la por la veu en marró, no la veu en gris o la veu en vermella. I llavors aquí vam tenir una mica de conflicte, no?, de, ostres, com ho transportem, això? Com fem per no...
Etiquetar, no?, o estigmatitzar,
correcte,
no?, d'alguna manera els colors, no?
Correcte.
Que clar, és que aquí hi ha molts altres productes, no? A mi ara em ve al cap la pel·lícula aquesta de...
Inside Out,
no?, que també els colors estan plenament identificats, no? O altres llibres infantils en què s'associa molt un color, és veritat, a un sentiment, no?
Correcte.
I clar, d'alguna manera ja hem decidit tots, no?, que si parles d'amor és el rosa o el vermell, no?
Correcte. Llavors, el que vam fer va ser baixar-ho, vam estar mirant a nivell de bueno, eines més científiques que hi ha actualment en el mercat, que és la roda de les emocions, que utilitzen molts psiquiatres, psicòlegs, i ens vam basar més en aquest cromat, no, de colors. I després, al final, el llibre té un codi vidi que pots descarregar molts recursos, que si vols després ho parlem. Però en el propi llibre hi han dos recursos. Un que parlem de crear la teva muntanya russa emocional i l'altre de crear el teu lloc segur.
El teu espai segur, no? Uh-huh.
I en el crear la teva muntanya russa emocional el que hem fet és com tres passos. Un, ressegueix amb el dit la muntanya russa emocional del Bru, val? On sí que es veu les rúbriques i el color de cada muntanya russa emocional. Un altre, on posem la muntanya russa emocional en blanc i coloreja tu la teva muntanya russa emocional. I aquí li estem donant opció a l'infant que connecti amb quin color veu cada emoció, i un altre és dibuixa la teva muntanya russa emocional, no? Llavors, clar, ens trobem en un costat que sí que havíem d'identificar el color, de la, el color amb una emoció, però per un altre costat estem donant també com amplitud perquè ells creïn la seva muntanya russa emocional, uh-huh, i no s'esgar-los.
Sí, d'alguna manera identifiquin, no? I totes aquestes emocions que tenen i a veure com les veuen ells, com les entenen, no? Perquè entenc que cadascú sent la tristesa d'una manera, no? O d'una altra, d'una manera més profunda o menys, o la transita millor o menor. Ara deies aquestes dues eines, perquè aquell llibre, quan el tenim a les mans o quan l'anem a comprar, l'hem de comprar pensant en què? En què comprem un llibre pel nostre fill i la nostra filla per passar una bona estona? L'hem de comprar pensant, tinc ara molts problemes amb el meu fill que no acabo de gestionar, doncs això l'ajudarà. És un llibre recomanat per mirar-lo i llegir-lo acompanyant el nen o deixar-li al nen que miri el llibre? Com ho hem de fer?
Bueno, jo crec una mica, amb la Núria això ho hem parlat alguna vegada, que pot ser de molts diferents tipus, no? El nen que potser s'ho vol passar bé i al final és un llibre que acompanya, no? Amb tant color i amb els personatges que trobem que són divertits, acompanya a passar una bona estona. Però també és veritat que si, per exemple, a casa estem en un punt una mica conflictiu amb el nostre infant, no? Poder-lo acompanyar des d'aquí, doncs, també ens sembla interessant, no? I, en general, és un llibre que crec que pot servir molt, tant a nivell per acompanyar des dels professionals, des de consulta o des d'associacions que acompanyin a la infància, com des de casa i com des de l'escola.
Uh-huh. Per tant, diguem, diverses maneres, no?, de fer ús d'aquest llibre, des de la vessant més lúdica, no?, i de pur entreteniment fins a la vessant més de recurs o d'eina per ajudar amb algun nen o algun infant en un cert conflicte, d'alguna manera, amb les emocions. I però, ara deies, Núria, un link a altres recursos, eh? És a dir, d'alguna manera sí. Oferiu... O sigui, realment és una eina, això.
Correcte.
Eh?
Al final del llibre hi ha un codi vidi on t'has de registrar, i llavors aquest link el que fa és et porta a dos tipus de PDF. A un PDF per si vols treballar aquestes eines a nivell individual, val? Amb l'infant, i un altre si vols treballar en l'infant, per exemple, quadraria molt si tens un sol fill o a consulta, o si ho vols treballar a nivell grupal, que llavors, per exemple, a les escoles els aniria molt bé. Uh-huh. Llavors, aquí entra hi ha diferents recursos descarregables i estan treballats tots segons edat. Val? Tenim d'edat entre 5 i 7 anys, de 8 a 10 i de 10 a 12. I llavors, segons la franja d'edat, que entenem que tenen diferent desenvolupament emocional, doncs els hi posem unes eines o unes altres, sempre relacionat amb el llibre. Llavors és com molt divertit, no? Des de, no sé, la Roser, per exemple, va fer les siluetes dels personatges.
Sí.
Doncs, en cada emoció identifica on podem trobar, no sé, els nervis. Doncs dibuixa on pot trobar els nervis el Bru. Doncs ho dibuixa a la panxa, no? O on troba, no sé, l'alegria, doncs al cor o a l'amor. No? Hi ha diferents opcions, o des de crear la teva muntanya russa emocional, o des de pinta la teva muntanya russa emocional. Llavors, per exemple, podem agafar una paret a l'escola i fer tot un mural allargat amb les 9 emocions que treballen al llibre, i des d'allà doncs, es pot anar treballant.
No sé, Núria, si sents també ja com a professional més enllà del llibre, que cada vegada més les escoles estan obertes, interessades a aquestes eines, a aquest tipus d'eines.
I tant, sí, cada vegada ens ho demanen més. Perquè clar, hi ha la part del professorat que cada vegada també s'està formant més, però ells necessiten una mica, bueno, el seu dia a dia, no?, és fer el seu currículum, com sí. Si diguéssim, però també cada vegada més estan demanant i estan, bueno, utilitzen més aquest tipus d'eines, però que a més ells com que demanen cada vegada més, no? De, ostres, ens
tenir recursos, no?
Com ho podem fer, no? I...
Per tot el que té a veure amb l'aprenentatge emocional dels infants, de la canalla, que venim a més ara d'unes setmanes, no?, de vacances on hi ha com molts estímuls, no? I és com una setmana complicada a nivell d'infància, no? Vosaltres que us dediqueu, deveu saber de gestionar això, no? Tants regals, tantes sorpreses, tanta cosa meravellosa, no? De sobte estàs com en un oasi de fantasies, moltes vegades sorgeixen els conflictes perquè moltes vegades apareix com un egoisme, no? Moltes vegades exagerat, no? És com que hi ha com certa sensació que oblidem la percepció de la realitat, no? Com que traiem els peus una mica de terra amb aquest Nadal, que és quelcom fantàstic, no? També, doncs, de tant en tant pots oferir, doncs, aquests entorns de bombolla, no? Però, aleshores, un dia com avui, no?, que és com de retorn a l'escola, és com una mica com difícil, no? No sé si també aquests llibres també ajuden, no?, per dir, escolta'm, avui tornem a la rutina, tornem a posar els peus a terra, ja la màgia del Nadal està molt bé, però ja ha passat, no?, i hem de tornar a sentar. No sé si vosaltres també ho noteu com a professionals, no?, que en dates com aquestes tenir recursos d'aquests va bé.
Sí, de fet, es nota molt abans del Nadal que els infants estan molt nerviosos i com amb moltes emocions diferents, no?, que a vegades també els costa una mica canalitzar-les, i ara també l'arribada i el tornar a l'escola i el tornar a la rutina en el dia a dia també els costa. Però al final, el que dèiem abans, no?, la muntanya russa, el llibre, ens serveix una mica com per anar ficant amb nom a totes aquestes emocions i que les famílies els hi puguin preguntar als nens com t'has sentit avui, no? De fet, al final del llibre de la muntanya hi ha la pregunta de i tu quina muntanya russa has viscut avui, no? Llavors em sembla interessant, doncs, que això es pugui anar tractant en el dia a dia.
No sé fins a quin punt, i no sé si vosaltres ho veieu en el vostre dia a dia, que la sensació és que cada vegada hi ha més eines per tractar tot el que té a veure amb les emocions i la canalla, no? Però no sé fins a quin punt els pares, els adults, per tant, estem realment preparats i en sabem prou de tot plegat. És a dir, de vegades em fa la sensació amb aquestes eines que ens superen els nens, els pares, no? És a dir, que nosaltres som generacions que no hem estat criats amb aquesta educació emocional, no? Nosaltres no ens ensenyaven a l'escola a identificar emocions, ni parlaves de tristesa, ni de tot plegat, no? No sé fins a quin punt també és un recurs que d'alguna manera ens ha d'ajudar els pares, no? És a dir, en aquest cas els adults, els que acompanyem a la canalla, no? És a dir, també ens pot servir, no?, entendre que la de muntanya russa emocional també la tenim nosaltres, no?
Sí, sí.
Clar, de fet, és una cosa important això perquè, clar, al final són els adults els que acompanyen els infants, no? Llavors, sí que ens trobem amb això de que hi ha molts adults que potser per feines o per el seu dia a dia els hi costa també connectar amb ells mateixos i llavors també ens serveix una mica com de pont, no?, entre l'infant i l'adult. Llavors, moltes de les coses que surten en el llibre trobem que l'adult també s'hi pot sentir molt identificat i d'aquí pot acompanyar de diferent forma l'infant. Això és una mica com també la nostra idea, no?
Sí, de que l'adult agafi consciència.
Exacte.
Al final. És ell el que està acompanyant, és ell el que fa aquesta heteroregulació. Hem de tenir en compte que els nens, al ser petits, el seu cervell, no?, sobretot la part prefrontal, no està desenvolupada, i som nosaltres els adults els que hem de fer aquest acompanyament. I clar, com més conscients siguem, doncs millor. I a veure, i com a adults també ens hem de permetre, de dir, ostres, ara estic cansat i ho haig de poder articular amb el meu fill, ell també ho ha de poder entendre, no? De, ostres, potser ara no et puc atendre com tu necessitaries, deixa'm aquests 5 minuts que necessito acabar això i ara estic per tu. Però l'important és ser conscients nosaltres i no respondre, no?, de forma... doncs, espera't un moment, no?, o
sí,
cridant,
sí,
no? Llavors, jo crec que tot es pot dir, i com a adult el primer pas és agafar aquesta consciència i des d'aquí també els estem fent un model a ells, no?
Clar, és curiós, com ha canviat tot plegat. D'entrada avui estem parlant d'emocions, no?, parlar d'emocions ja a la ràdio, és a dir, que quelcom que potser fa uns anys això era impensable, no?, algú parlant d'emoció i de gestionar emocions tot plegat. O sigui, realment aquí sí que es veu com una certa evolució. No sé si això, vosaltres que esteu en contacte amb nens i amb joves, si veieu també, doncs, evolució amb la canalla, no? Que d'alguna manera els nens que tenen aquests, que passen o que tenen aquests recursos, no?, i aquestes eines, i que classe cada vegada més des de les escoles, des dels primers cursos, treballen tot el que té a veure amb les emocions, i a tots aquests llibres, aquestes pel·lícules que ens en parlen, no? Si d'alguna manera sentiu que realment la canalla està molt més connectada amb totes aquestes emocions que tenim al llarg del dia i que són moltíssimes i variades, no?
Sí, suposo que la societat també ens està portant una mica cap aquí, no? Llavors, pot ser que estiguem més connectats o que els infants també es connectin més, però trobo que és important, sobretot, que se'ls acompanyi de la millor forma possible, no? Perquè si nosaltres com a adults ens està costant poder començar a ficar paraules a tot aquest món més nou, no? Que sempre ha estat aquí, però potser abans era com una mica més tabú o que potser ens costava més relacionar-nos des d'estar connectats i des de les emocions, no? Llavors, és, per nosaltres és important, no? que hi hagi aquest pont entre ells dos, o sigui, entre el món més adult i el món més infantil, no? I que es pugui treballar d'una altra forma. Al final, per nosaltres és com una eina de prevenció, no? El llibre, sobretot. Bueno, sí, per poder anar-ho encarant de diferent forma.
No, i posar nom i verbalitzar, és com generacions anteriors, parlar de tot això era com quelcom vulnerable, no? O sigui, algú que parlava de sentiments era una persona vulnerable. Clar. Com si la vulnerabilitat també fos una debilitat, que això seria un altre meló per obrir, no? Potser és una virtut, no? És
I a dir, tant, et fa més fort al final, no? T'estàs enfrontant allò que et fa sentir
d'aquesta manera. Sí, sí, és que és com que estem trencant-nos murs, no? La nostra generació moltes vegades ho fem doncs, acompanyant els nostres fills, no? Trenquem els nostres propis murs. Em sembla interessant això també, no? Més enllà d'acompanyar la canalla, no? Com un mateix, no? Ja des d'una posició d'adult i en aquest cas de pare o de mare, se n'adona a certa edat que diu, caram, ostres, jo també he fet un pas aquí, no?
I tant,
endavant, i gràcies a aquestes eines com el llibre, que per cert, on el podem comprar, com el podem aconseguir?
Actualment el podeu comprar a la pàgina web del CEP i la Nansa.
Sí?
Si es compra des d'allà hi ha un petit descompte, perquè el seu preu és de 16 euros, i si es compra des d'allà 15 en 20.
D'acord.
I ara, a poc a poc, començaran a fer la distribució, perquè realment que és...
És que és nou, fa res.
Està acabat de llançar. Sí, sí.
Per tant, d'aquí a poc, d'alguna manera, el podrem trobar ja, entenc, a llibreries, tot plegat. Si no, ells tenen un compte a Instagram que es diu La Muntanya Russa Emocional, Muntanya Russa Emocional, allà poden fer seguiment tant de la Roser i la Núria com del llibre, i, en fi, van explicant coses. Podeu fer també una ullada a tot el que representa aquest món, que no sé si és un projecte que té intenció de continuar.
Ojalà que sí.
Sí, la intenció és que sí, fer-ho gran, ens encantaria, perquè a més hi ha moltes temàtiques, no, a nivell infantil on poder ajudar i on poder aportar aquest petit gra de sorra, no? I la idea seria aquesta.
Sí, el més important per nosaltres és que es puguin fer noves edicions i que el llibre vagi creixent, i no sabem si més endavant mirar de fer algun altre llibre o...
Clar, perquè és un món infinit, no? És
exacte.
A dir, el tema de les emocions, això no s'acabaria mai de tractar, no? Hi ha mil maneres vaja, no sé.
Sí, des del món de la psicologia també hi ha moltíssims temes. Llavors, amb la Núria haurem d'anar decidint aviam què fem.
Quina prioritza.
Sí, però la idea principal és La Muntanya Russa Emocional, i anar veient com evoluciona.
Que acaba de sortir és aquesta primera edició, que tot just es va presentar, ja ho dèiem, la setmana abans de Nadal, aquí a Sitges, a l'Escola Pia, que en breu la tindran a les llibreries. Si algú ja s'ha quedat amb moltes ganes al web del CEP i la Nansa, ja ho saben, aquesta editorial d'aquí de la comarca, que treballa tant amb autors locals, el poden comprar des d'allà, si no a través de l'Instagram o de les xarxes de Muntanya Russa Emocional també hi poden contactar, i si no s'esperen una mica, i a les llibreries. Núria, Roser, moltes gràcies, enhorabona pel projecte, que jo me recordo amb la Núria que ja va fer com 5 cèntims, no?
Sí.
L'última vegada que vas venir aquí a la ràdio, finalment ha estat una realitat,
i
per tant, una eina més, un llibre més, però també una eina més per tractar tot això de les emocions, que és tan interessant que, per sort, no sé si també com a psicòlegs dèieu que per sort comencem a parlar-ne,
sí,
no?
Sí, sí, és cert.
Com una via d'ingeriment pels professionals,
sí.
No? Dic, per fi comencem a parlar-ne, no? I ja no fa tanta por parlar d'això, no? De les emocions, que ho hem de fer, no, Núria?
I tant,
sempre
que sí.
Diu, hem de parlar de les emocions a casa, eh?
Sí, sí, importantíssim, posar-hi nom sempre.
Posar-hi nom a les emocions, parlar-ho amb tranquil·litat, les tenim tots, els nens, els grans, els petits, tots les tenim. Clar,
sí.
És que al final és el 100% de la població, no?, que té emocions.
I que ens acompanya cada dia, i moltes vegades tampoc som conscients.
Sí, sí, que aquesta muntanya russa emocional, no?, la tenim tots a diari, no?, perquè entenc que no hi ha un dia amb una única emoció, no?, és a dir, al llarg del dia passes per
diferents
infinitat d'emocions i algunes les repeteixes
i
fas tota aquesta muntanya russa, no?, de giravoltes, de baixades, de de pujades i d'alguna manera ens ha d'ajudar aquest llibre, doncs, a identificar-les, però també entenc que a transitar-les, no?
Correcte,
a passar per elles, no? Sí. A superar-les, aquelles que ens facin mal, no? I després a gestionar-les i d'algunes d'elles doncs, sorgeixen conflictes, com és el cas de la llibre, que a partir d'un petit conflicte entre aquests tres amics, en Bru, la Ju i en Max, doncs apareix aquesta muntanya russa emocional que ajudarà tots els nens, fins als 12 anys, eh? Hi ha recursos aquí. Per tant, nens i ja preadolescents, perquè amb 12 anys ja estem entrant en una etapa... En una etapa complicada. Que aquesta és una altra, eh? Jo no sé si hauríem de fer una altra...
Per adolescents,
una altra muntanya russa emocional. Segur que ara hi ha pares i mares que us dirien, ostres, doncs no estaria malament, eh? Perquè...
que a vegades amb els 10 anys ja comencen la preadolescència, així tant. Que...
Sí, sí, comencen a sortir ja com petits tics, no? I respostes que dius, mare meva, ens estem aproximant a aquesta edat difícil, però bonica també, eh?
També, que ens aporten molt i també és important, no?, que cada coseta que succeeixi, veure-ho com una oportunitat d'aprenentatge. Això també és molt important, perquè a vegades ho veiem només el problema, és, bueno, va, hi ha aquí algú, no?, que està sorgint, agafem com una oportunitat, què podem aprendre d'aquí?
La muntanya russa emocional, Núria, Roser, moltes gràcies per la visita. Que vagi molt bé.
Gràcies
moltes gràcies.
Bon dia.
Gràcies.